Ja hi som tots, senyor secretari, sí, no?
Sí.
Bé, vam iniciar aquest ple d'avui, 30 de desembre, excusar l'Enric García, que avui no podrà estar aquí doncs, en aquest plenari, com ha dit el senyor Martínez, també la Rosa Maria Ibarra. I abans de començar, volia dir-vos que el dia 11 de desembre, que ens va deixar el Josep Maria Martínez Piquer, que havia sigut regidor d'aquest Ajuntament de l'any 1979 al 1983. Si a tots us sembla bé, farem arribar a la família el condol de tota la corporació. D'acord? Molt bé, doncs dit això, anem a iniciar el primer punt del dia del ple. La comissió de l'acte de votació anterior, ordinària del 30 de novembre, hi ha alguna cosa? Es pot aprovar? S'aprova? Molt bé, doncs tenim el punt 2. Una compta de resolucions d'alcaldia de la número 611 a la 673, totes dues incloses, de la Junta de Govern local, de la sessió del 19 de novembre a la del 10 de desembre, totes dues incloses, de les regidories delegades de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, la número 2, d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, de la número 226 a la número 252, de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, de la número 64 a la 76, d'Afers Socials, de la número 130 a la 139, d'Hisenda de Finances i Contractacions, de la número 215 a la número 220 i de Governació, de la número 90 a la número 94. Doncs passem al punt 3, d'Educació i Política Lingüística, un punt d'aquest plenari. Aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió del servei públic municipal de l'Escola Bressol. Té la paraula la senyora Rull.
Gràcies, senyora alcaldessa. Des de fa més d'un any, l'Ajuntament treballa per fer realitat el canvi en la forma de gestió de les escoles Bressol, els tabalets i xiquets i xiquetes, que fins a final d'any, fins al 31 de desembre, o sigui, demà mateix, després d'unes pròrrogues, gestiona la societat els tabalets. Ens hauria agradat fer-lo efectiu abans, però la crisi sanitària en què estem immersos a causa de la Covid-19 n'ha retardat l'aprovació definitiva. Aquest canvi en la forma d'explotació, que avui culmina, respon a la voluntat de preservar un projecte educatiu unitari per a tots dos centres, referent a tot Catalunya en l'educació dels infants de 0 a 3 anys, i evitar que els gestioni una gran empresa que podria posar en perill aquest projecte pedagògic.
I era?
Perdó?
Perdó.
Sí? Continuo? I evitar, deia, que la gestioni una gran empresa que podria posar en perill aquest projecte pedagògic basat en l'observació i el descobriment de l'entorn més proper, perquè els xiquets i xiquetes creixen en un marc natural integrat completament en el programa formatiu de les dues llars d'infants. Al mateix temps, amb la municipalització d'aquestes dues llars d'infants, tindrem el control directe d'un servei públic que des de la Regidoria d'Educació i Política Lingüística tant hem defensat, la qual cosa ha de beneficiar les famílies perquè un servei públic és sinònim de servei de qualitat, transparència i participació. Així mateix serà més fàcil detectar les necessitats i respondre'n amb polítiques de proximitat. La gestió directa afavoreix també la cohesió social i la inserció perquè podrem dissenyar programes que responguin a les necessitats d'una societat canviant i cada vegada més diversificada. Gestionar les llars de forma directa també ens permet fer polítiques d'inclusivitat, perquè podrem intervenir sempre en aquells casos en què calgui una atenció individualitzada. I això serà possible gràcies al treball en xarxa de les escoles Bressol amb altres àrees de l'Ajuntament. Un contracte amb una empresa, signat en unes condicions determinades, podria haver estat un impediment per fer canvis quan cal. Pel que fa al personal, hem volgut assegurar la màxima estabilitat dels equips docents. Els infants, per al seu benestar i desenvolupament, necessiten referents. Els canvis d'educadores poden ser perjudicials i poden provocar desconfiança en les famílies. El procés de municipalització, doncs, ha comportat la subrogació amb les mateixes condicions de les 16 professionals que treballen als tabalets i xiquets i xiquetes. Les persones afectades no podran ser considerades empleades públiques de l'Ajuntament de Valls fins que no es convoquin els respectius processos de selecció en compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat d'accés a la funció pública. D'altra banda, la normativa tampoc no fixa una temporalitat de fins quan es pot mantenir aquesta situació del personal subrogat i no promoure els procediments selectius corresponents. Paral·lelament, un cop aprovat definitivament el canvi de gestió de les dues llars d'infants, l'Ajuntament de Valls crearà en la plantilla i en la relació de llocs de treball les places i els llocs de treball que calguin segons els perfils professionals que s'han determinat des de la Regidoria d'Educació per prestar el servei a aquestes dues llars d'infants. El canvi en la forma de gestió tampoc no afecta negativament la situació econòmica financera de l'Ajuntament ni en el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, perquè la part que n'ha d'assumir l'Ajuntament és inferior a la prevista en el pressupost per a la gestió indirecta. La part restant es finança amb les quotes de les famílies. Cal afegir també que enguany la Generalitat torna a participar de forma directa en la corresponsabilitat en el finançament de 0 a 3 anys i s'ha compromès a ingressar 1.600 euros per alumne i curs i anirà saldant els endarreriments durant 7 anys. El canvi de gestió de forma indirecta a gestió directa és el primer compromís que des de la Regidoria d'Educació i Política Lingüística ens vam fixar per aquest mandat i l'equip de govern l'hem assumit i l'hem tirat endavant en compliment dels acords adquirits. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de Junts per Valls té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Gràcies, alcaldessa. La municipalització de les llars la gestió de les llars d'infants no ha estat un procés fàcil, especialment pel que fa a referència a recursos humans. Tots coneixeu bé les limitacions que tenim a l'Ajuntament en relació a l'increment de plantilles. Malgrat les dificultats, però des del primer dia d'aquesta legislatura ens hem posat a treballar perquè la votació que fem avui fos possible, perquè hi creiem i perquè ens hi vam comprometre. Per això, durant tot aquest temps, hem mantingut diverses reunions amb les direccions de les llars d'infants. Hem parlat amb els personals dels dos centres per tranquil·litzar-les respecte al seu futur i per fer tots aquells aclariments que els hi calguessin. Hem treballat amb els representants sindicals de l'Ajuntament per esvair possibles dubtes respecte a la incorporació d'aquest nou personal. Hem preparat aquesta incorporació amb la Seguretat Social i amb el SOC. També hem treballat conjuntament amb la direcció de l'entitat que gestionava fins ara les llars d'infants per poder fer el traspàs de la millor manera, a fi de no causar cap perjudici a les treballadores. Hem fet tots aquests i cadascun dels passos necessaris amb les millors garanties per culminar amb èxit aquest procés, que ha estat tot menys fàcil. Perquè res volíem deixar a l'atzar ni a la improvisació. Calia fer-ne la integració, però calia fer-la bé. Tota aquesta feina ha permès que avui portem al ple la municipalització de la gestió de les llars d'infants, aquest servei públic, i de la subrogació del seu personal. Subroguem aquest personal respectant tots i cadascun dels drets adquirits, així com les seves antiguitats. Sabem que això no és un punt final en aquest procés, sinó ben al contrari, això és el punt de partida. Avui subroguem les treballadores de les llars d'infants, però caldrà seguir treballant perquè en el futur passin a formar part de la plantilla de l'Ajuntament. I això que us dic ara és que aquest procés tampoc serà fàcil. Però no dubteu que hi dedicarem tots els esforços per culminar-lo amb èxit, perquè creiem que tots els infants vallencs han de tenir garantit l'accés al primer cicle d'educació infantil. Perquè si bé avui per avui aquest cicle és considerada una etapa preobligatòria, per nosaltres aquesta és una etapa tan important educativament parlant com les de caire obligatori, perquè incideixen directament en la socialització dels infants. Per tot això, seguirem treballant amb les direccions dels centres, amb el personal, amb els sindicats, amb tots aquells agents que siguin necessaris per fer possible que aquesta integració del personal de les llars de la plantilla de l'Ajuntament sigui possible, com una garantia de continuïtat d'aquest servei i, a la vegada, una garantia d'un servei de qualitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rovira. Per part del PSC, alguna intervenció? Sí, senyora Fernández.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Les llars d'infants o escoles bressol són centres educatius que atenen els infants fins a 3 anys. La seva funció educativa es complementa amb la funció social que fa possible el suport a les famílies, per tal que aquestes puguin fer compatible la seva vida laboral amb la seva vida familiar. Les dues llars d'infants municipals, amb les seves peculiaritats i els seus projectes, mantenen en comú aquest esperit de servei a la comunitat i una experiència professional reconeguda. Amb l'aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del Servei Públic Municipal d'Escola Bressol, l'Ajuntament de Valls passarà a assumir la totalitat de la gestió de les dues llars d'infants municipals de la ciutat. D'aquesta manera, a partir del proper curs 2021, s'internalitzarà la gestió tant de la llar d'infants Tabalets com de les xiquets i xiquetes, que fins a l'actualitat eren gestionades de manera indirecta per l'Associació Tabalets, que, val a dir, ha estat guanyadora dels respectius concursos públics de gestió amb un projecte educatiu d'experimentació i vivencial referent per als infants de 0 a 3 anys. L'any passat ja es va iniciar el procés d'estudi de la municipalització dels serveis de llars d'infants i ara es vol aprovar definitivament la internalització d'aquest servei a través d'una gestió directa de l'Ajuntament, amb la qual cosa es garantirà el manteniment i l'actualització del projecte amb els mateixos principis. A més, la gestió directa municipal facilitarà encara més el treball en xarxa de les llars amb els diferents departaments de l'Ajuntament, com ha comentat abans la regidora. Alhora que la municipalització s'impulsa amb la voluntat d'aplicar gràfics i culturals del nostre entorn, adaptant l'estructura i l'organització als requeriments socioculturals, laborals i econòmics de cada moment a la nostra ciutat. I a més, com no entendríem de cap altra manera, el procés de municipalització, com ja s'ha comentat, comportarà la subrogació amb les mateixes condicions de sou i de drets laborals de les treballadores de la societat Tabalets especialitzats en l'educació dels més petits. És, doncs, per totes aquestes raons i perquè creiem que ha estat sempre un compromís en ferm oferir a Valls un servei públic d'ensenyament de qualitat a les escoles Bressol, que el nostre grup municipal donarà el seu vot favorable en aquest punt. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part de la CUP té la paraula la senyora Esther Huguet.
Bona tarda a tots i a totes. Acabem l'any amb una bona notícia, per fi. Després de més de 3 mesos de retard, porteu a ple l'aprovació definitiva de la municipalització del servei de l'Escola Bressol. Després de la greu decisió de gestionar de manera indirecta les escoles durant 16 anys, aquest proper gener seran gestionades directament per personal propi, amb tot el que comporta la gestió directa d'un servei públic. Ens ha agradat veure que en el dictamen aprovat a l'última Comissió Informativa de Cultura, Educació i Lleure es faci una defensa de la gestió directa amb arguments com que comporta més apropament al públic, més transparència, més control ciutadà, més participació, permet optimitzar més els recursos, fa més fàcil detectar necessitats i respondre amb polítiques de proximitat adequades a l'entorn. La gestió indirecta, tal com sabeu, fa que sovint la prestació del servei depengui massa de la rendibilitat econòmica que tinguin, amb un impacte nefast per a les classes populars. I perd tothom, quan la recerca del benefici privat és el privilegi, és el principi rector en la prestació de serveis públics o en la gestió dels equipaments municipals. Perdem en drets, perdem en universalitat, perdem en qualitat i perdem també en qualitat laboral. Tot i així, ens preguntem el per què encara seguiu externalitzant serveis públics, quan sabeu de sobres els beneficis que comporta la gestió directa. A la CUP estem convençudes que l'equitat està a l'escola pública de tots i per a tots i que comença des de l'escola Bressol. Per això instem a l'equip de govern, tal com ja vam demanar amb la proposta de les noves ordenances, a apostar per una tarificació social i progressiva en les quotes de l'escola Bressol, que vinculi la quota en funció de la renda, el patrimoni i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumnat. Ens cal obrir l'escola i apropar-la a tots els col·lectius de la ciutat. I també instem a l'equip de govern que es posi les piles en generar polítiques educatives. A partir d'ara, ens caldrà fer un bon seguiment i coordinació, almenys de quines polítiques educatives volem implementar de 0 a 3 anys. Perquè ara sí que en tenim competència directa i un recurs educatiu a desenvolupar. I vetllar perquè el llegat de l'Associació Els Tabalets, que l'Associació Els Tabalets ens ha deixat, siguem capaces de mantenir i que el projecte pedagògic que tant hem lloat i posem i posem les ganes i els recursos per seguir-lo implementant i fins i tot millorant. I això, per inèrcia només, no es fa. La CUP seguirà lluitant perquè la municipalització sigui el camí a seguir i evitar externalitzar els serveis que tenen drets públics i universals. Moltes gràcies.
Per part de Ciutadans, senyora Laïf.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Un proyecto como el de las guarderías de BAS con el proyecto de las escuelas Tabalets que hemos tenido, que es un referente, que todas las familias siempre han considerado que es un modelo, que es un ejemplo, ¿no?, para la formación de sus hijos. Y teniendo en cuenta que vivimos en un país en el que normalmente el profesorado, la preparación, siempre se enfoca a los cursos superiores, cuando en los resto de países europeos, cuando uno mira el ranking de países con mejores sistemas educativos, ponen los mayores recursos, el mejor profesorado, el más preparado, justamente en aquellos cursos con edades inferiores, como es el caso de la etapa de preescolar, hace que proyectos como el que en BAS se ha llevado a cabo deba hacerse todo lo posible para mantenerse. Tal y como lo ha explicado el equipo de gobierno, con esta municipalización del servicio, sobre todo preservando el proyecto y preservando el personal docente, que al fin y al cabo es el que ha marcado que esta escuela sea un referente, pues es un punto en el cual hará que nosotros votemos a favor, evidentemente, de lo que hoy se propone y que estemos siempre apoyando este tipo de iniciativas que yo creo que van en fortaleciendo, ¿no?, todo lo que es la comunidad, las familias y en especial los niños, ¿no?, que es en nuestro futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Laïf. Doncs passaria a la votació, señor secretari. Bueno, aprovem per unanimitat. Sí.
D'acord.
Bé, jo per tancar aquest punt, crec que tots coincidim en la importància de l'acord que avui prenem, pel que representa de compromís de salvaguardar un projecte educatiu públic, com ho heu dit molts de vosaltres, de qualitat i de proximitat. Un model d'èxit en l'ensenyament i la formació dels nens i nenes de Valls de 0 a 3 anys. Un servei que ara passem a gestionar al 100% des de l'Ajuntament. Jo aquí també vull agrair a l'Associació dels Tabalets la tasca que han realitzat durant aquests anys, perquè si les nostres llars d'infants han estat reconegudes i han rebut la confiança de les famílies, ha estat gràcies al seu treball i en especial a l'estima que tenen i senten per l'educació dels més petits. La plena municipalització de les nostres llars és també un pas per fer créixer aquest model d'èxit, per donar-li més capacitat per evolucionar amb la convicció que caminem cap a una plena universalització del servei. Un pas que fem perquè coincidim en la importància que té l'educació en aquesta primera etapa de la vida i també el que representa per consolidar un model de ciutat cohesionada amb serveis de qualitat i accessibles a totes les famílies i a tots els infants. Ho ha comentat abans la senyora Rosa Rovira. No ha estat un trànsit fàcil, però crec que ens hem de felicitar perquè, sens dubte, la municipalització de les llars representa per tots una bona notícia. Sobretot ara que, més que mai, les administracions hem de fer un pas més per mantenir i reforçar l'estat del benestar, per mantenir i reforçar els serveis de benestar directes a les persones i a les famílies i al conjunt de tots els vellencs i les vellenques. Com he dit, no ha estat fàcil arribar fins on estem avui. Jo vull fer un agraïment als tècnics de recursos humans, d'educació, de secretaria d'intervenció, perquè hem fet una gran feina. Doncs, dit això, passaríem a precs i preguntes. Hi havia unes preguntes per respondre de Ciutadans. Senyora Rull.
Sí. Va llegint les preguntes i les aniré responent, eh? La primera pregunta és, a què franja d'edat està destinada? Perdó, feien referència a la campanya que vam fer als centres de secundària de la ciutat amb la voluntat d'estendre una mica l'ús del català entre els joves, eh? Us poso en context, us contextualitzo les preguntes. La primera diu, a què franja d'edat està destinada? Aquesta campanya jove i descarada anava destinada a adolescents i joves. Per això, els cartells i els fulls volanders es van distribuir als centres docents on s'imparteix secundària i estudis postobligatoris. L'acció s'adreçava principalment a joves perquè parlin en català en tots els àmbits, fins i tot en situacions més relaxades com poden ser els patis de les escoles i dels instituts. ¿qué agentes y entidades de la ciudad que trabajan desde hace años en, este tema se ha consultado? Desconeixem que a la ciutat hi hagi cap agent o entitat que treballi només en la promoció de l'ús de la llengua catalana com a eina de cohesió social entre els joves. L'Oficina de Català, per exemple, treballa bàsicament per fomentar el coneixement de la llengua catalana a través dels cursos de català, però ho fa per a persones adultes. ¿Qué profesionales del mundo de la educación y del sector de la protección de la infancia se ha consultado? L'escola és el gran instrument comú de socialització lingüística i no pensem que una campanya que pretén fomentar l'ús del català entre els joves vagi en contra dels valors educatius que transmeten. Una campanya atrevida per captar l'atenció de joves i adolescents no és una amenaça, és una estratègia de col·loquialització perquè se sentin còmodes parlant en català. ¿Quién ha tomado la decisión de realizar esta campaña dentro del gobierno del Ayuntamiento de Valls y en base a la información de qué profesionales? La decisió s'ha pres des de la Regidoria d'Educació i Política Lingüística arran d'un estudi de la Plataforma per la Llengua sobre els usos del català entre els joves de Catalunya a l'hora del pati, que és només del 15%, i respon a la voluntat de revertir l'hàbit dels catalanoparlants d'usar el castellà de forma immediata amb aquells interlocutors que els parlen o responen a aquest idioma i d'animar-los, els joves, a parlar sempre en català. ¿Cómo se ha decidido la adjudicación de la campaña a la empresa que se ha realizado? Des de la regidoria es va decidir contractar una empresa que es dedica a la comunicació i al disseny mitjançant un contracte menor. ¿Qué canales de difusión se definieron para la misma? ¿Estaban los colegios e institutos incluidos? Y de ser así, ¿qué material e indicaciones para su difusión se les ha trasladado? Des de la Regidoria d'Educació i Política Lingüística es va informar als centres docents de la campanya per convèncer els joves que no cal canviar de llengua en contextos més informals, que el català és vàlid per a tots els registres. I els van dir que els enviaríem cartells i fulls blanders perquè en fessin difusió. Els centres tenen autonomia i aquesta autonomia es reconeix en els àmbits pedagògics, organitzatius i de gestió de recursos humans i materials. Per això, han decidit lliurement què fer amb aquest material. En cap cas hem obligat els centres docents a fer res que els incomodés o que anés en contra de les seves convicions ideològiques i morals. Aquests cartells i fulls volanders explicatius també s'han distribuït en edificis municipals que freqüenten adolescents i joves, centre cívic, biblioteca i patronat municipal d'esports. I la campanya s'ha difós per les xarxes municipals. ¿Se ha informado a las asociaciones de padres y madres menores de edad de la realización de esta campaña y de la difusión entre sus hijos? No se han informado porque no hay cap necesidad. Las direcciones de los centros docentes tienen autonomía para prendre las decisiones que creguin más encertadas y adecuadas en beneficio de los nois y noies. De la mateixa manera que no se'ls informa de cap altra acció que des de l'Ajuntament es promou entre els estudiants en els centres docents a fi de conèixer-ne o analitzar-ne actituds o comportaments. I finalment, ¿cuál ha sido el importe que l'Ajuntament de Valls ha gastat en esta campanya? La campanya ha tingut un cost de 1.568 euros, inclou el disseny de 1.000 cartells i 18.000 fulls volanders que incentiven l'ús del català en tots els àmbits de la vida quotidiana. Això és tot.
Moltes gràcies, senyora Rull. Passaríem, doncs, als precs. Per part del PSC, algun prec? No? Per part de la CUP, sé que n'hi havia un parell. Senyor Anglès o senyor Vidal? Senyor Vidal?
Sí. Sí, bona tarda. Des de la CUP tenim dos precs. El primer l'exposaré jo, l'altre l'exposarà l'Ester. El que exposaré jo és sobre els pressupostos participatius. Creiem que ens cal una revisió a fons del que anomenem participació ciutadana perquè anem pel camí de carregar-nos-la. Ja la tenim sota mínims i potser cal fer una tenir una visió clara perquè sembla que l'arbre es tapa al bosc. Einstein deia que si tingués una hora per resoldre un problema dedicaria 55 minuts a plantejar la pregunta i 5 minuts a buscar-ne la resposta. Bé, m'he posat a pensar les preguntes sobre participació ciutadana i crec que aporten llum i claredat a la situació que tenim. Quan participa el ciutadà de les decisions que es prenen a l'Ajuntament? El vot cada quatre anys de la democràcia representativa és quan participa el ciutadà, on s'atorga un poder per decidir a un representant. I això ja es feia servir a l'antiga Roma i des de la Revolució Francesa cap aquí, des del segle XVIII, és el model que s'ha imposat de participació democràtica al món occidental. Estem parlant d'un model de decisió que ens ve de quan es feien servir papers, segells i missatgers a cavall per enviar missatges. Crec que les coses han canviat prou. Una altra pregunta. Què impedeix que els ciutadans puguin participar en la presa de decisions en els temes que es decideixen mensualment? Bé, la tecnologia ha avançat el suficient...
No, Vidal, perdoni, sí. Estem en precs, no pot fer preguntes aquí. M'hauria de dir quin és el
Val.
Que està fent preguntes.
D'acord. Estic exposant uns temes, llavors la mateixa pregunta la responc jo mateix. Sí? Bueno, segueixo. Estic dient que el que impedeix als ciutadans que prenguin les decisions, que puguin participar, no és la tecnologia, sinó que potser és la mentalitat o de qui té el poder per decidir que no el cedeix. Llavors, qui pren les decisions és qui té el poder per obrir-ho a la ciutadania per prendre decisions entre tots. Així que podem concloure que potser és la manca de la voluntat o l'aferrament al poder. Quina part del pressupost s'ha obert com a participatiu a Valls? Doncs dels 33 milions d'euros s'hi ha destinat 250.000, que no arriben ni a l'1%. Concretament són el 0,75%. Podríem dir que fem que la gent participi en coses poc importants. Potser consultar què fer amb els diners de les decenals o quin model de ciutat volen els ballants seria més important que fer que competeixin per aconseguir ser seleccionats per repartir-se el 0,75%. I aquí l'altra pregunta que em fa jo a mi mateix, que és com participen els ballants en aquests pressupostos participatius. Doncs bé, pel que he vist de manera que s'ha plantejat, els pressupostos participatius són competint, barallant-se i per aconseguir passar per sobre d'altres propostes igual de vàlides o necessàries, confrontant barris, col·lectius i projectes. Participar no sempre és bo si va acompanyat de competir, participar confrontant o participar lluitant. Hauríem de fer que els ballants participessin cooperant, debatent i cercant l'opció més sàvia de manera consensuada. La majoria no és l'única o la millor manera de decidir. De fet, en diuen la dictadura de les majories. Decidir per consens o per l'opció amb menys gent en contra són opcions millors i més constructives. I si remenem, segur que trobem millors maneres. Crec que ens estem saltant els passos bàsics d'una participació ciutadana, que és el bàsic en qualsevol col·lectiu o entitat quan es pren decisió, que segur que ho coneixeu. El primer pas, donar la informació i apoderar amb coneixements i dades. El segon, que hi hagi debat, que s'escoltin totes les parts i que cerquin vies on s'incloguin totes les visions o que se'n creïn de noves on tothom s'hi senti representat. I la tercera, cercar consens i fer partícips de tots els agents implicats en les decisions preses. Això seria un procés participatiu real. Moltes de les propostes dels últims pressupostos participatius, com ara il·luminació, 7 propostes van en aquesta direcció, reformes de la via pública, voreres, camins, posar papereres, semàfors o posar passos de vianants... Hi han d'anar els pressupostos generals, no aquests pressupostos participatius. Potser és el moment que els ballencs puguin participar dels pressupostos generals i no de les engrunes. Potser els pressupostos participatius actuals, que són competitius, els hauríem de reformular i encaminar cap a uns pressupostos cooperatius i creatius que fossin complementaris als altres pressupostos. I més important encara, perquè la gent se senti part i participi, se'ls ha de donar poder de decidir de les coses importants. Les eines existeixen i les tenim. Si el seguim marginant de la presa de decisions, tindrem, i malauradament jo crec personalment que ja tenim una societat poc participativa, poc interessada en la política, on l'únic que se'ls permet és participar en el teatret de posar una papereta cada 4 anys. Llavors, el que demanem al PREC és que ens fiquem a treballar seriosament per fer un ajuntament realment participatiu, on els partits, entitats i ciutadans s'hi sentin part i en puguin participar cooperant i sumant de la presa de decisions. Gràcies.
Molt bé, senyora
Huguet. Ara dono pas a l'Ester. Sí.
No, al final el faig jo, l'últim break. Bé, si ens permeten la llicència i aprofitant aquestes dates, el següent break serà un xic diferent. El farem en format carta. Que diu així. Diu, estimats reixos, davant un any 2020 que ha estat difícil i complicat en termes econòmics i de salut, els ballencs hi hem de sumar tots els grans projectes de ciutat que aquest i els anteriors equips de govern tenen encallats des de fa temps. Encara estem esperant l'aprovació del POUM. No tenim projecte per al Museu Casteller de Catalunya. No s'entreveuen alternatives a la greu problemàtica d'habitatge que estem patint, més enllà d'algun pedacet. No tenim un projecte comunitari per donar resposta a la situació de degradació del centre històric. Catxapes segueix tancat. Aquest equip de govern està tancant el 2020 sense cap solució als grans projectes de ciutat. Això sí, El que sí que han fet en un temps rècord i en època de Covid és la subrogació del personal de la RAC, portant-los cap a una precarització laboral en tota regla. Per tant, us demanem que quan l'equip de govern faci la carta, demanin el que demanin, els hi porteu carbó. Ja sabem que sou màgics i que no se us pot enganyar. Com hauran vist, ens hem pres la llicència de redactar aquest prec en un format més nadalenc. En tot cas, creiem que el prec queda clar, però per si de cas els hi explicitarem una mica més. Us demanem, si us plau, que us poseu les piles en tots aquells projectes que hem anomenat i que tenim encallats des de fa força temps. Moltes gràcies, salut, i que l'any que demà passat encetarem sigui millor que aquest.
Per part de Ciutadans, hi ha algun prec, senyora Laiz?
No? No, doncs senyora alcaldessa, solamente agradecerles, bueno, felicitar las fiestas, pero creo que a lo mejor lo hacemos todos a posteriori.
Desitjar-vos jo per tancar avui una bona entrada d'any, esperem doncs, que sigui millor que aquest. I bé, senyor de bon rotllo, senyor Anglès, però al vestíbul de l'Ajuntament hi ha una bústia per posar les cartes. Tira-li a veure si els reis d'Orient es porten bé. Bé, que passeu un bon any tots i totes i ens veiem el 2021. Adéu-siau.